Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modular.
Bones tardes una vegada més a Trailers, el programa de cinema de Ona Mediterrània. Com sempre, per si no ho sabeu, estem a les xarxes socials, a Twitter, Instagram i Facebook. I avui tenim una pel·lícula molt especial. Avui tenim una pel·lícula molt rabiosa, molt rabiosa. Avui a Trailers, Un dia de fúria.
Hola, ¿qué desea?
Quisiera una guantortilla de jamón y queso con guampatatas.
Lo siento, ya no servimos desayunos, ahora servimos el menú de almuerzo.
Yo quiero desayunar.
No es posible, ya no servimos.
Eso lo dices tú. ¿Ese es el encargado?
Sí.
¿Puedo hablar con él, por favor?
Claro. Rick, aquí hay un cliente que quiere hablar contigo.
Diga, señor.
Hola, quiero desayunar.
Ya no servimos desayunos.
Ya sé que no servís desayunos, Rick. Sheila me ha dicho que habéis dejado de servir desayunos. ¿Por qué os llamo por vuestros nombres si ni siquiera sé quiénes sois? Yo sigo llamando a mi jefe señor y trabajé para él 7 años y medio. Y en cambio entro aquí sin conoceros de nada. Os llamo Rick y Sheila como si estuviéramos en una reunión de alcohólicos anónimos. No quiero ser amigo tuyo, Rick. Solo quiero desayunar un poco.
Si quiere, llámeme señorita Folsom.
Sheila, hemos dejado de servir desayunos a las 11:30.
Rick, ¿te suena de algo la frase "el cliente siempre tiene razón"?
Sí.
Bien, pues aquí me tienes. Soy el cliente.
Esa es nuestra norma. Tiene que pedir algo del menú del almuerzo.
No quiero almorzar. Quiero desayunar.
Sí, pues lo siento mucho.
¿Sí? Pues yo también lo siento mucho.
¡Ey! ¡Contrólense!
¡No! ¡Cálmense! ¡Tranquilícense todos, por favor! ¡Ustedes, siéntense! ¡Ey! Señor, ¿a dónde va? No. Siéntese ahí y termine su almuerzo. Vamos. Que todo el mundo se calme y se tranquilice. Vamos. Sigan comiendo, por favor. Todos necesitan vitaminas A, B, C. Lo siento, ha sido un accidente. ¡Es un accidente! ¡Un accidente! Es el gatillo. Es muy sensible. No pasa nada. Tranquilos. Es que el gatillo es muy sensible. Rick, ¿me das mi desayuno, por favor?
Sí, señor. Sheila.
Rick, señorita Folsom.
Sí, señor.
Sí.
¿Sabéis una cosa? Tenéis razón, he cambiado de opinión. Voy a almorzar un poco. Comeré una hamburguesa doble con queso. ¿Entendido?
Sí, señor.
Y una ración de guampatatas.
Bé, en vez de començar amb música, avui hem començat amb un tros d'aquesta peculiar pel·lícula. Una pel·lícula que tots segur que qualque dia han tingut un dia de fúria. No ha arribat en aquest extrem perquè ho canalitzant d'altres maneres. Aquesta pel·lícula se va rodar en 1993 i està dirigida per en Joel Schumacher. No cerqueu molta cosa d'en Joel Schumacher perquè realment la seva carrera filmogràfica no és especialment interessant. Trob que la pel·lícula més interessant és aquesta, per no dir l'única. Va fer altres pel·lícules com Sant Elmo Punto d'Encuentro i Batman i Robin, que en els premis Raftis, els Graftis, no me'n record que se diuen bé, mai ho he sabut pronunciar, és dir, els Dandy Oscars, té bastant de premis. És un director que com vos dic, no és res de l'altre món, però trob que en aquesta pel·lícula sí que se va lluir. El guió és de Neville Roy Smith i és un guió que va estar deambulant perquè l'haixi, llavors, de totes les productores possibles, i ningú li feia cas, fins que Michael Douglas va agafar aquesta pel·lícula, va llegir el guió i se va enamorar d'aquest guió i va motivar a que qualcú dirigís aquesta pel·lícula. Tot una que va veure el guió va dir, jo vull interpretar aquest paper d'aquest personatge tan peculiar. És, com vos he dit, en el personatge, el que crea el personatge, el que fa el personatge, el que fa de protagonista en aquesta pel·lícula és Michael Douglas, que sabeu que és el fill d'un monstruós Kirk Douglas, d'un geni com va ser en Kirk Douglas, el centenari Kirk Douglas, perquè per qui no ho sàpiga encara és viu i té 102 anys, i en Michael Douglas també se va fer famós, sobretot va començar fent les calles de San Francisco, tothom també el record per en Gecko de Wall Street i altres paraules i altres pel·lícules com varen fer. També va fer Coma, també va fer Tras el Corazón Verde, bé, ha fet tot tipus de gènere i tot tipus de pel·lícula. L'altre, el policia que el cerca, és en Robert Duvall. En Robert Duvall també el coneixereu per pel·lícules com la Jauria Humana, Bullit i El Padrino 1 i 2, sobretot. I, sobretot, també per un paper estel·lar i molt curt que fa Apocalypse Now, que és la famosa de Me gusta oler a napalm por la mañana. Aquesta pel·lícula, com vos he dit, va ser l'única que la crítica va deixar bé d'en Joel Schumacher. Ha estat una de les poques pel·lícules que va fer, o per no dir l'única pel·lícula, que és molt interessant. Ara bé, la sinopsis. El principi d'aquesta pel·lícula és magistral, és increïble, amb una força que mos du a lo que passarà en aquesta pel·lícula i una escena brillant. Simplement comença un home amb una temperatura molt alta perquè està en l'estiu, que se li fot el cotxe, se li fot la ventanilla del cotxe i no pot obrir i no pot passar aire per el seu cotxe i fa una calor insuportable. Comença així la pel·lícula, que està ell a un embòs de tràfic i una mosca li va revoloteant per de vora ell. Ell està tot suat, està superestressat, està agobiadíssim i és aquí es detonant a bon rebenta la fúria d'aquest home, a bon rebenta la ràbia que mos du a lo que és tota la pel·lícula després. Surt del cotxe, abandona el cotxe ja fart, abandona el cotxe en plan bosc i se'n va a cercar la seva filla, que resulta que aquest dia és el dia de l'aniversari de la filla, i la dona, per la mala relació que té amb ella, no la deixa veure. I comença a queixar-se del sistema que el revolta. Tots han tingut, com vos he dit en el principi, tots han tingut qualque dia de fúria, qualque dia que ho enviaríem tota la merda i que mos quillam en tot el que mos rodeja en so sistema. Ara bé, és un home que actua amb hostilitat, actua amb una agressivitat increïble a devora el que està passant. I, curiosament, la pel·lícula, de cada vegada, a medida que vol anar, que se va trequeant, que la seva filla, on viu la seva dona, en la seva filla, les armes se converteixen en més letals. Comença... No és una cosa casual, se va fer molt bé aquest augment d'agressivitat a mesura que ell anava augmentant la agressivitat, i comença, me'n recordo, amb un bate de béisbol que se troba entre un supermercat on hi ha un coreano, i ell demana canvi per poder telefonar des d'una cabina telefònica. Ell li diu que no té canvi, agafa una llauna de refresc i li diu, cobra't aquesta llauna de refresc, així tindré canvi. Se queixa despreu, comença a discutir amb aquest coreà, i subratll això de coreà, perquè després us contaré una cosa relacionada amb aquest personatge coreà, i s'arriben a exaltar de tal manera que el coreà li treu un bate de béisbol que Finalment, Michael Douglas li agafa i li torna una bufetada en sabata de béisbol. Dic això de Corea perquè a Corea aquesta pel·lícula no és que estigués prohibida, va estar vetada. Va estar vetada perquè li va caure molt malament als coreans que justament sigui un... de la tenda sigui un coreà. Ara bé, aquesta pel·lícula no la varen vetar, només la varen vetar a Corea, perquè em varen dir que no la volien per lo malament que havia deixat en el coreà, i damunt l'actor que interpretava un coreà resultava que no era coreà, que era xinès. I aquesta pel·lícula no se va prohibir, però als Estats Units no va caure molta gràcia. Primerament no va caure molta gràcia, la crítica la va deixar bé, però el segon, quins àmbits socials no la varen acceptar tan bé. Primer, perquè posa en evidència tot el sistema del consumisme i de lo que mos rodeja. És una pel·lícula que realment el bon falla és en el final. No vull fer spoiler, però el tatxen com si fos un loco. I, sincerament, aquí en Schumacher troc que va fallar. Va estar esplèndid durant tota la seva pel·lícula i en el final troc que el tatxen com un loco i dius, no, perdona, és qui és més agressiu? La persona que està actuant amb aquesta hostilitat contra el sistema o el sistema és realment el més agressiu? Un actua amb hostilitat i l'altre també actua amb un altre tipus d'hostilitat més sutil i no tan violenta, però igualment agressiva. És a dir, en Michael Douglas aquí se posa hostil contra tot el que li rodeja. Heu sentit el tràiler de lo que és el Burger, que se queixa de lo que li està donant no és el mateix que el que apareix allà. És a dir, és una pel·lícula que jo trob que té bastant de mensatge, una pel·lícula que tots, qualque moment, han tingut un dia de fúria, i molt segur que analitzant d'altres maneres. És una persona plena, és una persona que ja està farta de tot el que li rodeja i rebenta. És, curiosament, això té una patologia, se diu el síndrome d'Amok, si no record malament, i és una manera d'analitzar aquestes frustracions que mos genera aquest estil de vida que duim, és a dir, un capitalisme pur i dur, que aquesta pel·lícula, en part, d'una manera molt sutil, no deixa de ser una crítica contra el que és el consumisme que duim i aquest tipus de vida que duim, de que hem de callar, mos hem d'aborregar i no hem de dir res. I aquesta pel·lícula reflexa tot el contrari, que de qualque manera han de sortir i mos han de rebotar de qualque manera. Jo la trobo una pel·lícula interessant, sobretot per aquest assumpte, perquè és una crítica. La setmana passada vàrem xerrar del show de Truman d'una manera més profunda i més filosòfica. Aquí també se podria xerrar d'una manera bastant profunda. És una pel·lícula antisistema total, és una pel·lícula anàrquica, ell és un personatge anàrquic, però, entre cometes, no deixa de ser igual d'agressiu que el que és el capitalisme o el que és el consumisme i la reacció que mos donen d'una manera de que mos fan creure que si no consumeixes, que si no tens una sèrie de normes, si no segueixes una sèrie de normes, i si no fas segon que ets un desgraciat i ets un infeliç. I això és una manera d'actuar agressiva. I clar, i aquesta és la qüestió, i aquesta és la pregunta que se fa més aquesta pel·lícula. És a dir, qui és més agressiu? Si qualcú que actua amb una hostilitat puntual o no. Després hi ha una escena que és molt interessant, també. Mem, la pel·lícula és que podria estar plena d'esquetxos, perquè sobretot són set situacions. Hi ha una escena que se va rodar finalment, és a dir, quasi, quan ja s'havia acabat el rodatge, en Schumacher la va voler rodar, perquè se va corregir damunt el guió. És a dir, quan t'estem rodant la pel·lícula, se varen plantejar de dir, escolta, és que aquest personatge podria ser un neonazi, podria ser una persona massa extrema. I perquè en Schumacher quedés clar que no és així, va rodar una escena que ell està passejant per el carrer, ell va per damunt una cera, que sempre l'acompanya un maletí, que aquest maletí també és important en el final de la pel·lícula, per lo que du de dins. i se troba amb un home que treu a dos homosexuals de dins una tenda. En Michael Douglas passa per allà i de repente resulta que aquest home és un skinhead, un neonazi, un tio amb unes idees fascistes duites a l'extrem, el fa passar dins la tenda i li diu: escolta, tu i jo somos iguales. Michael Douglas se defensa i li diu: escolta, no, jo no tens res que veure en les teves merdes. Així li diu, literalment, així li diu que no és així com pensava, que ell no pensa igual. I aquesta escena se va fer per afegir, per deixar clar que Michael Douglas no era un personatge així, que el personatge que s'havia creat, no tenia tendències fascistes o nazistes. Ell simplement és una persona cremada, és una persona que no aguanta el sistema que hi ha, i com vos he dit, és una persona que va i actua en certa hostilitat davant del sistema. Després hi ha una altra escena també molt interessant, que ell simplement per acursar, per arribar a casa seva, ja que va caminant per tot, que curiosament aquesta pel·lícula se va rodar a Los Angeles, a l'època en què hi havia manifestacions antiracials, i ell travessa, junt perquè li va millor, travessa per davant un camp de golf. En aquell camp de golf, mentre s'està travessant, hi ha uns homes majors que estan jugant en el golf i comencen a tirar pilotes i li comencen a dir que vagi a quedar-te amb les pilotes. Evidentment, Michael Douglas s'enfada, s'emprenya, s'atraca cap a ells amb una reteada i li diu: escoltau, no veus que jo estic passejant per aquí? I un se rebota i li diu: escolta, és que això no és un puesto per passejar. I ell se comença a criticar, dient que aquell puesto podia ser un puesto on podrien anar els nins a jugar o se podria crear una escola i simplement que li s'han muntat el seu camp per jugar. També és una altra crítica en el sistema que mos han de callar de moltes coses i que mos han d'assumir moltíssimes coses. I després també una altra escena també que em va cridar molt l'atenció, que és quan ell se troba amb un operari que està al mig del carrer fent feina i li diu: escolta, aquesta obra la vareu fer fa 15 dies i ara l'heu tornat a obrir i l'heu tornat a fer, i en el final acaba amb un bazooka destrossant el que és aquella obra. Com vos dic, és un personatge bastant anàrquic. I les coses curioses d'aquesta pel·lícula és que, com vos he dit, que va ser rodada durant els disturbis racials de 1992, i curiosament hi ha dos grups de rock que també se varen inspirar en aquesta pel·lícula. Un va ser Iron Maiden, que va fer, si no recordo malament, de Man of the Edge. El meu anglès és molt dolent, us demano disculpes. I l'altre, una de Foo Fighters, que si mireu els videoclips, si teniu ocasió de veure el videoclip de Foo Fighters, és idèntic a la pel·lícula. I també se va basar, la cançó se diu Walk, i se va aspirar Foo Fighters amb aquesta pel·lícula. Com vos he dit, va ser una pel·lícula bastant acceptada, va ser una pel·lícula amb bastanta bona acollida, amb una crítica bastant bona, per no dir l'única d'en Schumacher. Bé, i ara anem a publicitat i després seguirem xerrant un rato més d'aquesta pel·lícula.
Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Els divendres tu decideixes. Vine al Museu Es Baluart els divendres i posa preu a la teva entrada. Consulta totes les novetats al web d'Es Baluart o a través de les xarxes socials.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental. Aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971 0901 94.
A Tirme ens hem compromès a que la Milana Reial no deixi de volar a Mallorca. I per això estem col·laborant amb la Fundació Natura Park en un projecte conjunt per a la protecció d'aquesta bella au que es troba en perill d'extinció a Balears. La Fundació Natura Park, amb la col·laboració de Tirme, està estudiant la seva cria en captivitat i realitza un seguiment de la Milana al seu hàbitat natural. Tirme, compromesos amb aquesta terra.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Moltabarra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Moltabarra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous a les 8 de l'hora baixa al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Pots obtenir més informació visitant el seu web cinemacat.cat.
Vas de copes a visions.
Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, Atjai de sa Barraqueta, un programa de Jubilats per Mallorca.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Equivocas. Estás invadiendo una propiedad privada.
¿Invadiendo?
Y vagabundeando.
Exacto, y vagabundeando.
No he visto ninguna señal.
¿Y eso qué es?
¿Una pintada?
No, macho. No es una jodida pintada. Es una señal.
¿No sabes leer?
Yo te la leeré. Dice, esto es una puta propiedad privada. Prohibida la puta entrada. Y eso va por ti, mamón.
¿Dice todo eso?
Sí.
Si lo escribieras en mi puto idioma, lo entendería de puta madre.
Vaya, es un gracioso.
Yo no me río.
Yo tampoco.
Un momento, esperad un momento, muchachos. Me parece que hemos empezado con el pie izquierdo. Este es el territorio de una banda, ¿no? Se trata de una disputa territorial. En fin, que... me he colado en vuestro meadero particular o como se llame y estáis un poco molestos conmigo. Lo comprendo muy bien. A mí tampoco me gustaría que os metierais en mi jardín. Este es vuestro hogar y yo respeto el hogar de la gente. Así que si me hacéis el favor de apartaros un paso o dos, llevaré mis problemas a otra parte. ¿De acuerdo? Trato hecho.
¿Tú qué dices?
Debería pagar peaje.
Buena idea. paga el peaje.
Escuchad, chicos. He tenido una mañana muy rara. No estoy de humor.
¿Cuánto ha de pagar?
¿Qué me dices del puto maletín?
Buena idea. Danos el maletín, tío.
No voy a daros mi jodido maletín.
Mamón de mierda, danos ahora mismo tu puto maletín.
De acuerdo. De acuerdo. Estaba dispuesto a dejaros en paz. Estaba dispuesto a respetar vuestro territorio y trataros como personas, pero por lo visto no queréis. ¿No dejáis que un hombre se siente aquí 5 minutos para descansar en vuestra preciosa colina de mierda? Muy bien. ¿Queréis mi maletín? Pues os lo voy a dar. Podéis quedaros con mi maletín. ¡Tomad mi maletín! ¡Tomad el maletín! ¡Tomad el maletín!
¡Espera, espera!
¡Cabrón! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Te olvidas el maletín! ¡Te olvidas el maletín! ¡Me voy a casa! ¡Apártate, hijo de la gran puta!
Bé, hem escoltat un tros més. Com vos he dit, aquesta pel·lícula està plena de petits esquetxos que mos fan pensar moltes coses. Mos fan pensar en que, primerament, estem com a molt... Som com a molt vulnerables davant qualsevol situació. Segona, que aquest sistema mos fa callar i no mos fa reaccionar de certa manera. Que no vull dir amb això que justifiquis la reacció d'aquest personatge davant d'aquestes situacions, però sí que de vegades tindrien que ser un poc més... No volia dir agressius, però no agressius, però sí que deixar les pautes bastant marcades. Vivim en una societat en què pareix que estem massa ensocat cap a baix i trob que hi ha molt de motius per dir, escolta, que no. Jo me'n record, no sé si va ser dins el metro, no me'n record on va ser, o no sé si va ser un bany públic, o no me'n record. Fa un cert temps, bastant de temps ja, un parell d'anys deu fer, que vaig veure una pintada que em va cridar molta atenció i trob que és una pintada que va haver en aquesta, per aquesta pel·lícula que avui toca, no? Me'n record que posava algo així com que era, si no record malament, sobre... No, falten... Com... Ai, ara la volia dir i no me'n record, és que la volia dir literalment, era... Falten... Sobran razones y faltan gritos. Ara m'han recordat. Sobran razones y faltan gritos. I és una manera, aquesta pel·lícula, és una manera de dir, escolta, han de cridar un poc més, que mos escoltin. Han de cridar un poc més perquè veure que aquest sistema està flaquejant per tots els costats i aquí ningú fa res i aquí ningú diu res. Aquesta és una manera individual, és una manera que... Però imagineu-vos aquesta pel·lícula que el personatge que se començàs a imitar i se començàs a ser parescut en aquest. Imagina que la gent començàs a actuar d'aquesta manera en pla massa, les coses supos que arribarien a canviar, tant a bé o com a malament, tampoc ho sabem. Evidentment, entre poc i massa la mesura passa, és a dir, tampoc hem d'arribar a aquest extrem, però el que em fa gràcia és que el sistema actua amb aquesta agressivitat i el sistema mos fa veure que hi ha moltíssimes coses que nos les inculquen d'una manera molt violenta i molt agressiva. I no violenta dic hostil, no cert d'una violència hostil, cert d'una violència d'una manera de que amb amenaces, amb certes amenaces. I això és el que mos fa aquest sistema i això és el que vol fer aquesta pel·lícula representar-ho. Ja vos dic, on falla la pel·lícula, i supos que ho va fer per por o perquè no el critiquessin lo suficient, és simplement que en aquest personatge, en Schumacher, quan va rodar la pel·lícula, que és estat millor que el hagués deixat com una persona que lo que era, una persona cremada, una persona agobiada i una persona que no... que ja estigui a far de tot, de dir que sí a tot i de mantenir unes normes que altres mos imposen i callam. I en Schumacher aquí ho va fer malament perquè jo trobo, des del meu punt de vista, el va tatxar com si fos un pobre desgraciat, com si fos un pobre loco que, com vos he dit, davall el síndrome d'Amoc, que per cert, el síndrome d'Amoc és un síndrome, com vos he dit, que hi ha moltíssima gent que el pot tenir i normalment acaba o bé en suïcidi o bé d'una manera molt explosiva que maten, que acaben amb tot destruïsses i han de necessitar medicar. Bé, podria dir moltíssimes coses d'aquesta pel·lícula, però jo trob que ja és moment de passar en Antonio, que supos que tindrà ganes de xerrar, i ara xerrarem amb ell. De musiqueta ara, passarem a escoltar en Antonio, que segur que sempre en ordo temes interessants damunt set sèries. M'apareix que ja està en línia. Bones tardes, Antonio.
Hola, Antoni, què tal?
Com estàs, rei? Com
anem? Sí, molt bé.
Així m'agrada.
Molt xula la pel·li, eh?
Se de Un dia de fúria, sí, és una pel·lícula que te dona de pensar, una pel·lícula que te pot...
I molt indicada, a
més. Sí, i més indicat ara per els temps que correm, no el verem.
Saps què pensava que era de Oliver Stone?
No, sí?
No sé per què, és a dir, la vaig veure fa un 3 o 4 anys.
Sí.
I no sé per què tenia la sensació de que era de Oliver Stone, tenia el seu estil o...
Li pega. Ara que ho dius, no, no té res a veure, no, ni va col·laborar, ni va produir, ni res, no Oliver Stone, però en certa manera li pega, perquè no. Oliver Stone és un personatge bastant crític en la societat, bastant crític en el sistema, i tal vegada, mira, igual te pensaves que era de Oliver Stone, perquè trob que no vas desencaminar, trob que és un tema, una pel·lícula que li podria pegar. Ell l'hagués enfocat d'altra manera, molt més contundent i més directe, supòs. No té res a veure amb Oliver Stone, però igual que hagués estat interessant un director com Oliver Stone que hagués fet aquesta pel·lícula.
Sí, perquè l'estil de Oliver Stone era més videoclipero, sí. No? Que també està guai.
Sí.
Per cert, és un estil molt diferent, però la història o el que vol contar era li esqueia molt amb ell.
Sí, la veritat és que sí. Sí. Però sí, és una pel·lícula sempre bona de veure. No és fàcil, no és una pel·lícula fàcil, però està, és bona de veure, sí. Bé, què mos dos preparat avui? Sorprèndenos, com que ha de setmana.
Hombre, sorprèndenos no. A veure, la setmana passada vaig recomanar The Young Pope.
Sí.
Durant els últims minuts i potser vaig anar massa ràpid. Així que tornaré a parlar d'ella encara
vale.
Que siguin dos minuts.
Vale, per si qualcú se va perdre... Per si qualcú se va perdre el programa de la setmana passada.
Sí.
També.
Però clar, com era, ja era
sí,
gaire de les 6,
sí,
jo
ja
anava corrent
sí,
i, bueno.
Sí, tens raó.
Parlaré una miqueta d'ella per sobre. Mira, és de Paolo Sorrentino, ho recordem, que per mi és un referent.
Sí.
Aquesta sèrie aconsegueix, i la resta de les seves pel·lis, que personatges detestables t'acabin fascinant, i és el cas d'aquest John Pope. Un jutlou contradictori com el seu personatge i una gran actuació. Un papa que no vol sortir en públic i que vol que l'Església torni a les seves èpoques més fosques per tornar a créixer.
Sí.
Però que va evolucionant durant tots els capítols i que amaga un trauma. Aquesta història, passada per Sorrentino, l'adorna amb unes seqüències molt ben cuidades, visualment perfectes i boniques, i un muntatge ple de lirisme, comicitat i simbolismes per tot arreu. I aconsegueix que un agnòstic com jo es quedi amb la boca oberta amb una història que es planteja qüestions com la fe, espiritualitat, i es converteix en una sèrie que s'ha de veure. Volia dir això perquè, clar, igual se'm van quedar algunes coses i que la podeu veure a HBO.
Una temàtica bastant existencial, no?, per allò que me contes?
Sí. És a dir, farà una segona temporada.
Sí.
I insistirà una mica en el món de l'Església. És a dir, jo ja en tinc ganes.
En pla agnòstic, en pla defensor, en pla...
Digues?
En pla més agnòstic, en pla... o en pla defensor?
No, és més filosòfic. És
ah,
dir...
ah, vale, o sigui, el tema religiós, no l'Església,
sí,
no?
Sí, és a dir,
vale.
Tot el fons que té és, es planteja temes com l'espiritualitat, el fet de creure
vale.
o no en Déu...
Més una classe teològica que no religiosa, idò, no?
Sí,
interessant.
I inclús dius, ostres, per alguna persona que sigui religiosa o no, és molt interessant de veure perquè veus coses que et fan pensar.
Clar.
Intercalades amb comicitat,
sí.
La qual cosa la fa jo perfecta, no, però molt digna de veure.
Vaja. Ho has repetit molt quatre vegades. Deu ser molt interessant.
No, és que saps què passa? Que no m'esperava que m'agradés tant.
Ja.
Jo, per això mateix, clar, ja et dic, jo soc agnòstic, aleshores ho veig tot una mica des de la distància.
T'has sorprès a tu mateix, no?
Sí. I clar, és el mateix, és a dir, per mi aquest home és un referent, és a dir, el personatge de la Grande Bellezza també és una persona que, si la veus fredament, és una mica desestable, però et fascina tot el que t'explica d'aquest home.
Muy bien, i l'apuntarem en mayúscula en aquesta, no?
Et perdo una mica, em sembla.
Sí, me perds? Bé.
Ara, ja està.
Ara, vale. Que dic que l'hem d'apuntar subratllada i en mayúscula, no?
Sí, jo diria que sí.
Molt bé. Què merdós?
Canviem de tema, radicalment. La muñeca russa.
La muñeca russa, això és una matriusca, no?
Sí. I vet aquí una revisió de Atrapado en el tiempo.
Sí.
El dia de la marmota.
Sí. Den...
I una més recent, El feliz día de tu muerte. Una versió que van fer que tirava cap al terror, que no portava res però entretenia. I doncs ens quedava una sèrie que fer servir aquest esquema. I com sóc optimista de mena, vaig pensar, mira, igual és millor del que sembla. També és cert que vaig llegir comentaris que deien que valia la pena. I el que comença per una repetició de la pel·li que t'he dit abans es transforma en una cosa diferent i molt estimulant. Sense girs de guió impossible, sinó amb tot el sentit. I la realitat de que no és una sèrie més de les escenes que s'estrenen cada mes en aquesta plataforma. Fins i tot quan la vaig acabar tenia ganes de tornar-la a veure. Comença amb una festa on a una noia de 30 anys, una mica macarrilla i desencantada de Nova York, li fan una festa d'aniversari.
Sí.
I amb promiscuïtat, drogues, ressaca, comèdia negra, que a mesura que avança deixa de banda la comèdia per ser una cosa diferent. Apareixen els traumes no resoltos del tot, caràcter autodestructiu i avança cap al drama, ciència ficció, etc.
Ciència ficció?
Però tot sobre l'esquema de...
Perdona,
de la
Antonio.
Que he dit abans,
perdona, Antonio.
Del dia de la marmota.
Perdona, Antonio, què has dit? Ciència ficció? Ah, bé, clar, si treus el dia de la... Vale. Ja entenc
que aquesta
ciència ficció.
Sí, però a part que l'esquema d'aquesta pel·lícula va cap a altres coses, vale? Al final,
ja.
És a dir, evoluciona.
Ja.
Té substància, té un perquè, tot té una raó de ser. No comento més perquè el millor és descobrir-ho per mi mateix.
Ja.
Està escrita i protagonitzada i dirigida per Natasha Lyonne i més gent.
Sí.
Però és ella la que va tenir la idea. És una actriu coneguda per haver sortit a Orange is the New Black i és la primera sèrie que realitza. Amb un carisma, perquè ho té, i molt, que trenca la pantalla. I amb un personatge molt políticament incorrecte, que no agradarà a tothom, però que recomano no deixar-la de veure fins al final. Total, són episodis que no arriben als 30 minuts, cosa que, per cert, ajuda molt a que t'enganxis.
Clar.
Dic que la seva creadora ha comentat que la sèrie podria tenir dues temporades més.
Mira, això sí...
Però tal com la tanquen, crec que no era necessari, però bueno, ja veurem.
Això sí que
no... És una de les estrenes de Netflix que sobresurten per la mitjana de lo que fa aquest canal i que, ja et dic, ja t'he dit abans, tinc ganes de tornar a veure.
Això sí que no ho enxerrat mai. Tu t'apareix que les sèries, quan més curtes s'enganxen més o quan més...
No, això depèn, també.
Això depèn, no?
Depèn. Aquesta, per exemple, si dura 30 minuts, t'ajuda que t'enganxi.
Clar. Clar. Segons
la temàtica. És a dir, la seva narrativa està feta perquè sigui ràpida, perquè sigui
clar,
àgil.
Segons la temàtica, clar, supos que t'adua més... clar. Hi ha episodis que han de ser més... Sí, segons la temàtica. He demanat una cosa com si fos una... però no, és molt diferent segons la temàtica. L'episodi ha de ser més llarg o més curt, clar, és lògic. És lògic.
Sí, perquè, per exemple, quan fas una sèrie que duri més, com pels Romanov, que ja van comentar aquí,
sí, sí,
que cada capítol durava hora i mitja i penses, uf, si em sobra la meitat del que m'estan explicant. En canvi, aquí ho han clavat.
Sí, sí, clar, ja ho entenc.
Canviem.
Canviem
una altra.
Una altra.
Aníbal.
Aníbal.
La sèrie Aníbal.
Aníbal Lecter.
Sí, 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 el mateix. És del 2013, té tres temporades.
Bé, recordem, per qui no sàpiga qui era Aníbal Lecter, és el protagonista del Silencio de los Corderos, un personatge
sí,
que va inventar Thomas Harris per fer el Silencio de los Corderos, que la va fer Anthony Hopkins, que se va fer molt popular en els anys 90.
Exacte,
i a segons qui que té com una pel·lícula...
Thomas Harris va fer quatre llibres,
sí,
els quals els quatre es van portar al cinema, a l'últim dels quals jo no he vist, perquè no estava a Anthony Hopkins.
Uh-huh.
I, bueno, a veure, no era gens fàcil fer una versió de les quatre pel·lícules, de les quals per mi les tres són perfectes, i inclús la de Ridley Scott.
La d'Aníbal?
Sí, sí.
La pel·lícula Aníbal?
Sí, Ridley Scott va fer Aníbal.
Sí, va fer Aníbal, va fer Aníbal. Jo la vaig trobar... Bé, això ja és qüestió de Woods. A tu te va agradar? Jo és que em va agradar més el Dragón Rojo amb Edward Norton, per exemple.
També em va agradar, però el que li passava al Ridley Scott és que li sobrava la mitja hora primera.
Jo també ho vaig trobar. Jo vaig trobar que hi havia un pot de pa en aquella pel·lícula.
Sí. Exacte.
Hey.
Durava molt i al principi dius, no sé què m'estan explicant aquí perquè no m'interessa per res.
I la famosa escena, que jo no sé, jo també supos que li va donar el seu toc esquebrós per impactar la gent, que realment va haver molta gent que se va impactar en la treta de cervell d'en Ray Liotta.
Ah, sí, bueno...
La famosa escena de que Eliseva...
Exacte, però quan Ridley Scott es fica en el personatge, el pinta molt, molt sibarita, capta perfectament l'esperit d'Aníbal Lecter.
Sí. Sí,
vale,
sí,
perquè
sí,
els assassinats sí que fa són bastant elaborats i molt de l'esperit dels llibres.
Sí, sí, sí.
És a dir, és això. El que passa és que, clar, al principi és palles, com tu deies. És a dir, és una mica, uf, no cal que m'expliquis la història de la Clarissa aquesta.
Ja.
Bueno, anem a la sèrie.
Sí,
doncs la sèrie
complica
una
nota. Sí, anem a la sèrie que era en les pel·lícules, sí.
De suplir el... l'Anthony Hopkins.
Sí.
L'actor que fa d'Aníbal Lecter és Mads Mikkelsen, actor danès.
Ai, en Mads Mikkelsen, sí, sí, és famós que va fer Casino Royale, és dolent de Casino Royale, no?
Sí,
és
exacte.
És que plora sang.
Sí, 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 sí.
És que plora sang, sí.
Aconsegueix fer un Aníbal fred, seductor, elegant.
Li pega molt. Troc
el perfecte anfitrió.
Està molt acertat, sí.
Però també una autèntica bèstia humana quan s'ho proposa. Mm. Te n'oblides d'Anthony Hopkins? Per jo sí.
Vaja. Vaja.
És a dir, són actuacions diferents. Anthony Hopkins no era un actor elegant ni guapo quan va fer les pel·lícules, però aquest sí. I es van aprofitar d'això i ell ho fa la rèplica bastant bona.
Hombre, és que és un actor que ja... És un actor que ja en sa seva que ara ja també ho diu molt.
Digues?
És un actor que en sa seva que ara i en sa seu porte ja demostra que li pot... És que quan m'has dit que era ell, m'ha vengut en el cap i he dit sí, li pega molt fer aquest paper.
Troc aquesta que fredor que té natural...
Està. Aquesta fredor nòrdica que té, perquè ell és danès, si no record malament, i dius sí, li pega.
Però un afredor que el tio actua, és a dir, quan t'ha de posar ulls de bèstia, te'ls posa, m'entens? Clar. És a dir, no és una estàtua nòrdica freda.
Ja. Sí, sí. És
aleshores, bueno, aquí hem de parlar de l'autor d'aquesta sèrie, que es diu Brian Fuller, el qual fa una adaptació dels llibres, jo crec, absolutament brillant, hipnòtica i malsana. Impressiona perquè transmet la sensació d'aquest psicòpata, i més dels que surten a la sèrie, de que l'assassinat pot ser considerat una obra d'art. Aquí sí que s'esplaia. Veiem cadàvers exposats com si fossin escultures, reproduccions de pintures, imatges que criden atenció, exposades totes de forma gore, per cert, és bastant dura, i no entenc com la cadena NBC, que és qui va emetre aquesta sèrie, es va atrevir a donar a emetre-la, perquè, clar, és un canal obert, però bueno.
Sí.
I amb una bellesa visual que et deixa una mica trasversat, és a dir, et fa pensar, com em pot agradar el que estic veient?
Però bé, això... Lo prohibit és atractiu, no?, moltes vegades. O lo que... Sí. I passa això. Què passa? Que la sèrie toca qui es queria, toca gore, toca...
Sí, però ho fa d'una forma elegant.
Clar.
És a dir, és el que parlàvem de Ridley Scott portat a l'extrem.
Ja.
I això és mèrit del director, per això he comentat el nom del director, perquè és un mèrit molt bo. Mira, comparat les exquisiteses culinàries que ens prepara Lecter...
Sí.
Assessorat, per cert, això és una nota de pàgina, pel chef espanyol José Andrés, és un cuiner que té uns 15 restaurants repartits per tots els Estats Units.
Sí,
i el va contractar per assessorar-los per preparar els plats, i la seva feina era la planificació exquisita dels plats i que la carn semblés el més possible a la carn humana.
Joder.
Clar, veus uns plats exquisits i quan et serveix en carn la primera pregunta que et fas... què coi està servint l'Hèctor? Hi ha hagut una desaparició i poc després serveix un fastuós dinar. Bueno.
De fet, també hem de recordar en espectadors que en Aníbal Lecter li deien Aníbal el caníbal.
Exacte. Ah, bueno, sí. I que igual hi ha gent que no ho sap.
Exacte.
És veritat.
Exacte. Li deien el caníbal perquè deia que
se menjava
la víctima. Sí,
després de que ha desaparegut una persona, convida els que consideren seus a dinar i tu no saps el que està cuinant.
I tu no saps el que t'estàs menjant i ho trobes exquisit. Sí, sí.
Sí. Destaco la sensacional química que hi ha entre el personatge de Will Graham. Will Graham és l'agent especial de l'FBI, que té una empatia gairebé sobrehumana per captar la forma en la que s'han comès els assassinats.
Sí.
I el doctor Lecter. I s'estableix una relació amor-odi entre ells dos que al final acaba com jo crec que havia d'acabar. És a dir, ho quadren bastant bé, encara que volia fer més temporades. També dic que la idea de Lecter de la paraula amistat o amor és convèncer a que el que ell considera el seu amic que cometi un assassinat. I si no ho aconsegueixes, se'l tindrà que menjar.
I si no ho aconsegueixes...
Tota l'estona és això. Dic que tots els actors estan gairebé perfectes, algun secundari que a mi no m'agrada, i destaco la gran Gillian Anderson, la Scully d'Expediente X,
sí.
Que aquí surt de secundària i fa de psiquiatra del doctor Lecter, amb un estil i sabó a fer que fa que destaqui per sobre.
És una gran actriu. Jo, Expediente X, m'agradava més ella que no ell, curiosament.
Ah, sí, a mi també.
Sí.
I ha guanyat amb els anys,
Sí. Les dones solen ser com els vins, hi ha dones que són com els vins. malo comprens, sí, però és vera, que en sotens van guanyant en sotens, sí.
Té un parell de sèries a Gran Bretanya que també ja és, bueno, sobresurt per sobre.
És una gran
actriu, sí. Comentaré també, però és veritat que cada dia m'agrada més. Bueno, són tres temporades i la tercera, dic que la primera meitat es torna més lenta i lànguida. ¿Vale? És una mica, tot una mica càmera lenta i potser que la gent no li agradi tant, però la segona meitat ens fiquen a un altre psicòpata. Vale, al principi són psicòpates que el doctor Lecter i el Will Graham intenten esbrinar qui l'ha fet. I torna a canviar el to, és més àgil, però també potser perquè la cadena els va comunicar que ja s'havia acabat. Que ja s'havia acabat. Que t'acaba la paradeta i al final de la tercera temporada. La causa també les baixes audiències. És a dir, una proposta com aquesta, una cadena oberta en Estats Units, pues, bueno, era bastant arriscada. No era una sèrie adequada. Encara que sempre s'ha rumorejat que reprendrien el rodatge de la quarta temporada, va tenir molt de rebombori i per les xarxes socials demanant aquesta. En resum, jo la recomano molt i molt, però que la gent sàpiga que és força durilla. Unes notes d'aquest home, de Brian Fuller, després es va ficar a fer American Gods, una altra sèrie fantàstica, sí, que ha relatat la lluita de les déus antics i els nous. Està a Amazon i estic per la meitat de la primera i la tinc pendent per comentar. ¿Vale?
Molt bé.
I fins aquí acabaríem a Aníbal Lecter.
Molt bé.
Està a Netflix, per cert.
Podríem xerrar molt.
Les temporades senceres estan a Netflix.
Podríem xerrar molt d'Aníbal Lecter. Però bé, mam, jo ara te volia fer una pregunta, ja que mos queden 3 minutets. Si vols, acabem amb Aníbal Lecter, si vols m'aixecar un poc més el tema. O tens qualque cosa més? Vols dir
que n'hi ha una altra sèrie europea, però digues, la comento
que
només, un parell de minuts.
Només queden 3 minutets. Si vols, xerra, aprofita, o si vols, seguim xerrant d'Aníbal, com vulguis, m'és igual.
Ah, no, digues. No,
res, és que te volia fer una pregunta. Que ets història d'ell? Ets història de quan ja l'han detingut? Ets història de...
La història comença abans de que ningú sabés qui era realment Aníbal Lecter.
Vale.
És a dir, al principi Aníbal Lecter és també treballa per l'FBI.
Sí.
Aleshores, ningú sap res de qui és en realitat aquest home.
Vale.
Tu sí que ho saps, evidentment, i això està la gràcia de la primera temporada.
Ja.
La primera temporada el que fan és resoldre assassinats comesos per gent que han d'esbrinar qui és.
Sí.
De fet, és una adaptació lliure, ¿vale?
Ja. Per tant, a Clarissa Starling segur que no surt, clar.
No, teníem pensat... No, clar.
Clar.
Acaba just abans de que aparegués la Clarissa Starling.
Perquè, clar, és a dir, Clarice se coneixen quan...
Aquest home, el Brian Fuller, tenia pensat fer 3 temporades més.
Una altra cosa, està de baix la supervisió d'en Thomas Harris o no?
No.
No, vale. O sigui, que no té res a veure amb la novel·la.
Ja dic, és una adaptació lliure. No, perquè coses que surten a l'Aníbal de Ridley Scott,
sí,
surt a la segona temporada,
vale,
a la tercera, vale, perdó. És a dir, canvia una mica els ordres del que passa als llibres.
Sí. Vale.
Vale, ho adapta una mica a la seva manera.
Vale, és dir, és purament guió. Per qui no ho sàpiga, en Thomas Harris, ets escritor de la pel·lícula que estan xerrant. Es creador, sí, del personatge d'en Aníbal Lecter. Sí, sí.
Pues sí.
Hombre,
mira, recomano una sèrie europea, ràpidament,
sí,
que es diu Babylon Berlin.
Perdona?
Babylon Berlin.
Babylon Berlin, vale.
Sí, una gran superproducció d'Alemanya. És una sèrie policíaca situada en el Berlín d'entreguerres, una ciutat cosmopolita, plena de llibertat, sobretot sexuals, esbojarrada, però també atacant i reprimint amb la duresa del comunisme i els moviments sindicals. Una ciutat convulsa i molt atraient. L'argument comença quan un comissari de colònia demana traslladar-se a Berlín, però a la unitat d'antivis i costums, per una missió ben concreta. I la relació entre la màfia russa i una red de pel·lis pornos.
Seria
al voltant ser una sèrie de personatges lluiten per aconseguir la llibertat, una facció russa trotskista que va atemptar contra Stalin, ambient de luxe i misèria, i unes trames que aparentment no tenen relació entre elles, però que després convergen.
Tenim mig minut, me sap greu, però tenim mig minutet.
Que
tenim mig minut, mig minut.
Ah, bueno, pues que la recomano molt i parlaré més la setmana que ve d'ella.
Sí, sí, perquè amb el parell també una sèrie interessant.
La trobareu a Movistar.
Me pareix que és una sèrie bastant interessant.
I ja està.
I de fins la setmana que ve, supos que voldràs, mos aportaràs els teus coneixements i les teves especialitats. I fins la setmana que ve, no, Antonio?
Sí, parlarem de novetats.
Muy bien. Vengui, de fins la setmana que ve, Antonio. Moltes gràcies.
Vinga, que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu.
Bé, i nosaltres no es queda res i dir-vos que res. Volia fer un petit homenatge, el que passa que avui m'ha agafat el bou, com sempre, els temps són massa curts, jo me quedaria fent un programa més llarg, però sé que és el que mos diuen. I volia dir que la setmana passada mos va deixar un grande, mos va deixar un gran actor com es en Gans. És famós, per si no el coneixeu, va ser el millor Hitler que ha hagut fet mai. Bé, fins la setmana que ve, que xerrarem de més cinema a trailers. Fins la setmana que ve.